Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Molt, però que molt bona tarda. Esperem tenir. El dia més calorós, deien avui, eh? No sé, com ho portes, això, Ricky? Bona tarda.
Bona tarda, Candela. Doncs ho porto de la millor manera possible.
Home, aquí estem bé, que tenim
aire
condicionat.
No, aquí s'està molt bé, aquí s'està de conya. Sí. Ja quan surts d'aquí, ja la cosa canvia com de la nit al dia.
S'han deixat el forn obert, aquesta gent, eh?
Hosti, tu,
mare meva, mare meva.
Doncs res, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una tarda més aquí al Passeu Sense Trucar. Avui que és dimecres i que ja us dic que a les 9 hi ha el partit Anglaterra-Argentina que sabrà Espanya, doncs, després de la brillant victòria d'ahir davant França.
Bueno, espero que no hi hagi el
i el dia de la festa nacional francesa.
Sí, ho van celebrar ahir, eh?
Vai, si ho van
mare
celebrar.
Mare meva, escolta'm una cosa.
Digue'm.
Que guanyi qui guanyi, espero que no hi hagi tant de merder, per dir-ho finament, com ahir, eh? Que em vaig a dormir molt tard, eh?
Sí, escolta, sí, sí. Va donar les...
Que em sembla molt bé que se celebri, però escolta,
sí,
les
però,
motos...
Però hi ha maneres i maneres de celebrar-ho.
Els cotxes...
Però, maneres i maneres
això
de celebrar-ho,
eh?
Vull
mateix.
Dir, jo sembla molt bé perquè sóc el primer que... Me n'alegro d'aquestes coses, però insisteixo que jo ahir vaig veure coses que pensava acabarà com el Rosari de l'Aurora, ai, 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 algun cotxe s'emportarà per davant aquesta gent, la majoria gent molt jove, però bueno, en fi, és habitual i això no hi ha res a fer. Bé, parlant d'una altra cosa, la Revuelta a punt de marxar, concretament marxa de vacances
demà.
I ja hi ha substitut.
Sí, no s'han trencat gaire tampoc
gens
el cap,
mica,
diguéssim.
Gens ni mica.
Substitut, no és que hi hagi una altra persona que faci el programa
no,
del Broncano.
No.
Hi haurà un altre programa.
Exacte.
Que, a veure... A mi, en algunes ocasions, m'ha entretingut, les coses com siguin.
És que està molt bé, eh?
Depèn del tema que tracten.
Però està molt bé.
Viaje al centro de la tele, que
exacte.
Enguany estarà centrat aquest viatge al voltant del 70è aniversari de Televisió Espanyola, eh?
Exacte, exacte.
70 intèrpretes de los años 70, 80, 90, 70 momentos de humor... 70 programas míticos, 70 artistas del verano, 70 mujeres imprescindibles, 70 primeras veces o 70 dúos increíbles.
Entre altres coses.
Entre altres coses.
Doncs comença a emetre's el divendres 17 de juliol. Eh? El anirà de dimarts a divendres i el dilluns al Gran Prix amb el Ramon García.
Molt bé.
Bé, pel que fa al partit d'ahir, doncs no. Una autèntica animalada.
Oh, ja m'ho pensava.
Va guanyar Espanya, 0-2. 12.716.000 persones. És una quota de pantalla del 71,2%. Concretament, també tenia en compte que un total de 17.257.000 persones van veure almenys un minut del Espanya-França.
Allò de reull, eh?
De reull.
No m'ho vull mirar, però hi passo,
la
oi?
La candela.
Té un moment.
Una miqueta, sí. Minut d'or, també, a les 22 hores 58 minuts, 14.411.000 persones. I les dades d'aquest França-Espanya, com dèiem, a la U, 12.716.000 espectadors, a DAZN Mundial, 1.009.000 espectadors, a Teledeporte, 460.000 espectadors, a 2CAT, que ho feien en català, 329.000 persones, que fa un total de 514.000 espectadors, que és una autèntica bestiesa.
I tant, i aquí també s'hauria d'afegir doncs, la gent que ho va seguir per la ràdio, per exemple.
També, clar. Clar, clar.
I el més vist del matí, t'ho agraeixo perquè saps que sóc una fèrrea... seguidora de Carlos Arguiñano, malgrat doncs, el plat d'ahir no l'he vist encara, perquè això m'ho miro els caps de setmana.
Ha pujat, ha pujat una mica.
Però no m'agrada la coliflor.
A mi tampoc.
M'agrada més el bròcoli.
Yeah.
Ahir va fer coliflor gratinada con salsa Aurora.
Sí.
Antena 3, 13-29, 17,3%, 862.000 persones.
No és quantes més que el dia anterior.
I el Tour de França, què bueno. M'has de dir, Riqui?
Pues el Tour de França, que és un espectacle, aquest tio, el Pogacar aquest, mare de Déu santíssima, que quan diu, bueno, ja estic cansat aquí d'anar pedalejant i marxo. I el tio va tornar a marxar i va tornar a guanyar i guanyarà el Tour, doncs, allò...
Segurament. No?
Bueno, vamos.
Fem apostes?
No si cal, no li oi? Passa res...
Ai, no, espero que no, pobra bueno, xica, pot caure, sí, ja ho
home,
sé.
Clar,
mal de ventre, també.
També. Bueno, doncs, ahir va tornar a guanyar. Aquest, l'etapa era Aurillac-Lioran. Sí. 1.145.000 persones veient el Tour, com jo.
I tant. I bé. Que no s'adormi, eh?
No...
Perquè això de la bicicleta cada dia el té més
despert,
el Riqui.
Pues sí.
I avui a la televisió doncs, tenim la cita bestial...
A les 10.
3CAT amb la Candela Figueres, tenim Los Intocables de Elion Ness a Calle 13 a les 10 i també a les 10 a Clàssicos de Movistar, El Sargento York.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Riqui Romero. Les assegurances, de veritat les entenem? Descobreix ara tot el que has de saber per protegir-te bé. Amb Assegur, el món de les assegurances, parlem clar. Assegur, sempre al teu
costat. I un nou espai d'Assegur, però avui amb una altra persona que també vam conèixer el darrer dia que vam fer l'espai Assegur un especial, Riqui.
Me'n recordo perfecte, un especial allà a la plaça del poble.
Ah, això mateix.
Concretament plaça a la plaça
Vinyes.
Del revés, no? Es deia o
no,
plaça
no,
Vinyes,
no,
això, plaça
és
Vinyes.
És que hi ha moltes places.
Masses places.
No, no, home, tantes tampoc,
masses
no?
Masses places, sí doncs que n'hi ha masses.
Vam conèixer i ens el Iago Galindo, que és el sotsdirector general.
No, no, director general.
Ah, jo tinc
adjunt, director general adjunt.
Escolta, jo aquí tinc sots director general.
Bueno, jo també ho tenia, però com he tingut la sort de parlar amb el Iago abans, m'ha dit...
És que això deu ser
o director tècnic,
una
també.
Novetat. Sí. No ho sé, ara ens ho explicarà.
Hola, Iago, què tal?
Benvingut, bon, Iago.
Bon dia, està molt bé.
Què tal, com estàs?
Exactament, el títol oficial és director general adjunt. Vale? Fins ara era el responsable tècnic de la companyia. Podeu dir-me com vulgueu.
No,
el
no,
càrrec no és important.
No, home, direm com t'hem de dir. Hola, Iago, què tal, com estàs?
I molt bé, encantat
plaer, doncs, de tenir-te aquí amb sí, vosaltres.
Bueno, encantat d'estar amb vosaltres, que l'altra vegada pues, no m'ha donat tant.
L'altra vegada ha sigut culpa meva. No m'ho recordis perquè m'avergonyeixo.
Sí, ho vau passar-ho malament, la Candela.
M'ho vaig passar molt malament
sí,
perquè semblava que ho hagués fet expressament i no.
I no.
I com que ens anem allargant i amb tanta gent que teníem, dic, oi, el Iago, mare meva.
El món de les assegurances sempre té això una miqueta. Comencen a parlar, sempre hi ha casos, sempre hi ha situacions. Doncs, espera, i si passés això, què passaria?
Sí.
Sempre
sí.
Sol passar, és un món absorbent.
Escolta'm, ja com comentaves que tu ets de la Seu, que fa molts anys que vius
sí,
aquí.
Sí, de la Seu, molts anys aquí a Andorra, sí.
Aquí a Andorra, i sí. Molts anys també dins d'aquest món de les assegurances.
Doncs 32 anys a Segur.
32 anys a Segur?
32 anys a Segur.
Déu-n'hi-do, eh?
Per cert, quants anys té a Segur?
Pues si jo fa 32, 33.
O sigui que
home,
pràcticament...
Home, s'ho va inaugurar gairebé, eh?
Bueno, al cap d'un any, sí.
Déu-n'hi-do.
Una bona part de l'equip encara mantenim i quan vam... Bueno, quan vaig començar érem 4 persones.
Imagina't.
Ara ja passem als 70...
Vaig quedar parada.
70 companys.
70 i pico.
I això, la veritat, és que bueno, fa il·lusió de veure com
home,
hem fet una cosa grossa, una cosa sòlida i una cosa per servir a la gent, a més, no? molt content i molt satisfet.
Bueno, jo ja t'ho vaig dir l'altre dia, que vam tenir poc temps, però vaig dir que una de les coses importants, perquè bueno, ja anem coneguent a tota la gent que conforma una mica Segur, i és que hi ha una excel·lent professionalitat amb la gent que ocupa, els càrrecs que ocupen,
Bueno, una base important,
una
base important, això, ja us ho vaig dir i torno a repetir-ho, no? L'assegurança és un món que és veritat que tu firmes un contracte amb un client, però és una qüestió de confiança, és una qüestió de persones, i sense l'equip humà no, res seria possible, no? Perquè firmar una pòlissa és, no et diria que sigui fàcil, però al final és un tràmit.
Clar.
El problema o la dificultat surt quan tens un inconvenient, quan tens un sinistre, quan tens un problema, com t'ajudem a solucionar aquest problema. I és aquí on es veu la qualitat humana, és aquí on es veu si allò que has assignat amb els clients serveix o no serveix. Si t'hem enredat, si no t'hem enredat, no? Això és molt important, no? I el que demostra, o per nosaltres, la satisfacció màxima és que després de tots aquests anys, pues, 70 persones, al final és que el que fem és que...
La família crece.
I que pel camí hem fet les coses relativament ben fetes,
i tant,
no?
Sens dubte,
segurament amb encerts i errors, però bàsicament ben fetes.
Escolta, Iago, i amb 32 anys el que no hauràs vist tu i el que ha evolucionat, suposo, no?
Moltíssim.
Molt.
Des de ja la tecnologia que ha ajudat i ha fet fàcil les coses que abans no n'eren. Jo quan va començar, saps, es dic, a vegada que havies de fer un pressupost era un
mal de cap,
un mal de cap, no? I com ho feies i com automatitzàvem les coses i com havíem de fer les pòlisses, que eren molt manuals,
oh,
i encara amb impressores de tinta, un salt, i com ara es pot fer més fàcil per la gent, com aproximem tots els serveis als clients, que aquest és el gran canvi, no? Jo crec que el canvi tecnològic i l'evolució el que ha fet és nosaltres sempre diguem que ha democratitzat les assegurances, no? S'ha posat fàcil a la gent, que els serveis també els puguin tenir més ràpids i més fàcils, no? Un canvi
bastant important,
molt important.
Molt important.
Després de tants anys que ja hi portes, creus que encara hi ha gent que no té algunes assegurances?
Sí.
Ho ha dit? Sí. No s'ho ha pensat ni mig segon, eh?
Sí.
I dic sí, perquè això em va passar la setmana passada parlant amb una persona, un client nostre, que demanava un certificat, i dic, home, això no et preocupis, perquè aquest certificat el fem amb la pòlissa, l'assegurança de la llar, doncs això ja et queda cobert, i bueno, ja et faig el certificat perquè donava per descomptat que tindríem la pòlissa feta de la llar.
Sí.
I em quedé parat un moment i em diu, Iago, que no la tinc feta, la pòlissa de la llar. No m'ho estàs dient en sèrio, que no la tens feta, la pòlissa de la llar? Diu, no la tinc feta perquè no sé què, cap aquí, cap allà. Dic, escolta, ja no discutim més i et faig la pòlissa immediatament, perquè això ja em sembla...
Oh, i tant.
Diguéssim, una errada... Bueno,
gran, no?
Sí, grossa.
Sí.
Però bueno, al final sempre hi ha gent que pot pensar que la seva salut és indestructible i que no passarà res. Quan ets jove és evident, quan et vas fent més gran, doncs comences a tindre les necessitats de que hauries d'haver fet la pòlissa de salut, quan tens fills entre la necessitat de fer-te l'assegurança de vida, perquè has de protegir ja tot el, diguéssim, tot el teu entorn, i ja més enllà de les assegurances obligatòries, que aquestes és evident que aquestes és fàcil perquè la gent sap que és obligatòria, no? L'assegurança del...
Per exemple, assegurances obligatòries, el cotxe.
Hi ha el cotxe, hi ha l'assegurança escolar, de fet l'assegurança de la llar,
també,
la llei marca que és obligatòria, i per tant se les haurien de fer, però la dificultat a vegades amb les assegurances obligatòries és com algú controla si està o no assegurat, no? De fet, les assegurances dels cotxes, diguéssim, el sector, ja contem que hi ha una part dels vehicles que no estan assegurats, no? Gent que no acaba al final de fer l'assegurança perquè té dificultats econòmiques o perquè considera que no vol tenir-ho assegurat, no? I per tant,
però això és un risc bastant important, sobretot
clar,
si parlem de l'automòbil
una cosa que persegueix el sector, i
automòbil i motos també, i vehicle rodat,
tot el que sigui està assegurat, no? No, ja inclouríem ara inclús també ja els patinets.
Escolta, per cert, ara que dius inclús ara i els patinets i els drons,
Bueno, els drons també han d'estar assegurats. El que passa que els drons depèn del tipus de dron, eh? Hi ha aquests, diguéssim, més d'utilitari, més petitet,
domèstic, no?
Més domèstic, aquests no tenen l'obligació, però a partir de cert nivell ja han de tindre, bueno, a part que has de tindre la capacitació per poder fer volar el dron, també hi ha assegurances de dron, sobretot la responsabilitat civil, que també l'has de tenir per
que no caigui el dron a sobre
que no caigui al cap d'algú
Escolta, en català diem, ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona.
Sol passar.
I això passa també amb el món de les assegurances, no? No hi pensem o volem estalviar o ja ho farem, ho anem allargant i llavors hi ha un sinistre i llavors correm-hi tots, clar. Llavors, sí que això passa massa sovint.
Massa sovint. I aquí l'important i un dels missatges que hem de transmetre que les assegurances s'han de fer ben fetes des de l'inici. Per això a vegades les assegurances fem uns qüestionaris, no? Et diguem, escolta, m'has de respondre
i llavors aquest molta gent es queixa, no? Però tantes coses voleu saber.
Voleu saber tantes coses? Sí. Dic, sí, clar, volem saber les que necessitem saber, que moltes vegades a la gent li pot sorprendre, però bueno, a vegades són necessàries. I són necessàries per determinar bé quin tipus d'assegurança se t'ha de fer, perquè no totes les assegurances, per exemple, d'un pis són iguals, no? No és igual l'assegurança que has de fer per un propietari d'un pis que per un llogater d'un pis, no? Les obligacions de cadascú són diferents,
clar.
I s'ha d'assegurar, i per tant aquesta és una pregunta que t'hem de fer. Escolta, digue'm amb quin règim estàs, qui ets, el propietari o ets el llogater? Digue'm quin capital, quan diguem el capital que vols assegurar, és dir, nosaltres a l'assegurança hem de posar un valor econòmic que és el qual la companyia asseguradora farà front en cas de que hi hagi un sinistre.
Clar.
I per tant li hem de dir al client, digue'm quin capital vols assegurar, digue'm quins són els teus béns que vols assegurar, li hem de posar un valor. I a vegades,
sí, no.
I a vegades això no és fàcil, no?
No.
Perquè si ara us pregunto, quan teniu a casa vostra, saps?
No ho sé, escolta.
Exacte, ja, saps? I al final s'ha de fer una mica, com nosaltres diguem, un checklist per poder aproximar-te a un valor, i aquest valor, a més, el que tens avui, no? O quan et vas comprar la casa o quan vas anar a viure el pis, serveix per ara, però no servirà per dintre de ja no et diria l'any que ve, que diria podria ser molt semblant, però per dintre de 5 anys o 10 anys, això ja no tindrà res a veure, perquè tu en aquell pis doncs, possiblement hi vas anar a viure quan estaves sol, ara potser ja t'has casat, són dos persones, potser has tingut fills, són tres persones, això es va ampliant, vas comprant més mobles, vas comprant més estris...
I tant.
S'ha d'actualitzar. Doncs,
s'ha d'actualitzar.
Escolta, pensem, doncs ja hem fet una pòlissa i ja ho tenim tot fet. No, s'ha d'actualitzar.
S'ha d'actualitzar. Aquest és un tema molt important, i aquest és un tema que per això estem les companyies, i perquè els clients ens... Clar, les companyies a vegades ho fem molt, diguéssim, quasi bé de forma automàtica, perquè
clar,
les nostres pòlisses tenen un component que va dient, escolta, nosaltres et revaloritzem el valor que tens assegurat, com a mínim l'IPC, però a vegades pot ser no suficient l'IPC,
ja.
No? I per tant hi ha una, diguéssim, una obligació nostra de preguntar als clients, no? De dir, l'assegurança la seguim mantenint amb els mateixos valors de referència, amb els mateixos capitals, o els hem d'ampliar? Ha canviat alguna cosa? Llavors aquí hi ha una, diguéssim, una obligació mútua de tenir les coses al dia, això és com tindre els papers al dia, que es caduquen
i
s'han d'anar renovant. Pues amb l'assegurança, jo diria
que... Tres quarts del mateix.
I després també una cosa important, perquè, clar, les assegurances valen el que valen, no? N'hi ha que són més cares, ni en funció del que pues, tu necessitis, no? I crec que també convé dir que també es pot pagar a poc a poc, no? A terminis.
Sí, clar. Nosaltres, per exemple, tenim un servei que pensem que és molt útil pels clients, no? Pels nostres clients, que és el paga fàcil, no? Que el que fem és aconseguim mensualitzar sense cap recàrrec, que això és l'important, sense cap recàrrec, aconseguim mensualitzar les pòlisses amb 12 quotes, no?
Clar.
Que d'aquesta forma perquè també hi ha, és evident que hi ha molta gent que va des de, ostres, quan tinc la pòlissa d'assegurances del cotxe, que la tinc a tot risc, o la pòlissa de salut, o la pòlissa de la llar, al final són moltes necessitats, i al final dius, tot cau al gener, o tot cau al febrer, ostres, això és un...
És veritat, en fi, és veritat.
És que això és important, que ho sàpiga la gent, no?
Exactament, no? Perquè... Sí, sí, es pot mensualitzar, i llavors, jo et diria, amb còmodos terminis es pot pagar, no?
Sí, sí, còmodos plazos, còmodos plazos.
Com es diu, no?
No, però em sembla perfecte.
Jo ja, és que em perdo amb tantes assegurances.
Bueno, és que n'hi ha de tot.
És clar, és que n'hi ha de tot i...
De tot i més.
Empreses, professionals també n'han parlat.
També.
A nivell així privat, diguéssim, però és clar, les empreses també han d'estar molt ben assegurades, siguin del tipus que siguin, Iago.
Et diria exactament el mateix. L'empresa... És a dir, una persona ha de parlar amb un professional perquè li pugui situar els riscos, perquè és veritat que moltes vegades els clients no saben exactament... Bueno, jo crec que sí saben, però no ho transmeten després a l'hora de dir quina pòlissa d'assegurança em cobreix aquest risc. No? Mm-hmm. Un empresari segur que sap que té uns riscos, la qüestió és dir que... quines pòlisses o com podem cobrir els riscos, no? Un seria el patrimoni, no? Si tinc una empresa i tinc un local i al final tinc que fer l'assegurança del local amb les cobertures adequades al negoci, que aquí entraríem des de, evidentment, a l'incendi, els dany d'aigua, què passa si tinc que tancar el local durant uns dies degut a un sinistre, hi ha cobertura o no hi ha cobertura, la responsabilitat civil que puguis derivar de la teva actuació com a empresa. S'ha de determinar bé com és aquesta responsabilitat civil, per això preguntem quina és la teva activitat exacta, saps? És una botiga, però una botiga i fas algo, fas reparacions, surts a veure el client i fas treballs fora de l'oficina, no?
No són preguntes que s'han de fer, perquè tot això ha de constar.
Exactament, i això nosaltres aquí... És veritat que a vegades som una mica...
No és per tafaneria, no us ho penseu pas,
Home. És una qüestió de saber exactament què és el que estem assegurant per protegir el... buscar la protecció correcta del que pugui tindre l'empresa. I de la mateixa manera que hem dit que els pisos s'han d'actualitzar els capitals, l'empresa exactament el mateix. No és el mateix una empresa que pugui facturar 60.000 euros que una empresa que facturi 600.000 euros. I si l'empresa va creixent, com moltes empreses que van evolucionant, van creixent i van diguéssim, prosperant amb el negoci, la pòlissa també s'ha d'anar actualitzant.
Amb els capitals,
amb els límits de la responsabilitat civil, quan una empresa és petita, doncs, potser un límit de 300.000 euros en té prou, quan l'empresa és grossa, doncs, potser ja hem de parlar de 600.000, 1 milió, 2 milions, bueno, depèn una miqueta de cada empresa, no?
Iago, tinc una curiositat, simplement per curiositat. En el món de les assegurances hi ha entrat la intel·ligència artificial?
Sí, i la veritat és que nosaltres ja estem començant a treballar també, com tota la intel·ligència artificial jo crec que ens ajuda a simplificar algunes coses i ens ajuda també a vegades a analitzar alguns temes de forma més ràpida,
sí.
No? I per tant és una qüestió que no ens podem posar d'esquenes a l'intel·ligència artificial,
perquè...
la qüestió és saber-ho aprofitar i saber com l'aprofitem en benefici de donar un millor servei i donar, diguéssim, una millor prestació als clients, no? Des de coses que, per exemple, si algun client ens envia un WhatsApp o un mail, que la intel·ligència artificial el sàpigui llegir, per exemple, ja simplement derivar-ho a la persona adequada de la nostra organització, doncs, per exemple, aquest ja és una utilitat que diria, ostres, això és una tonteria, bueno, pues una tonteria que simplifica simplifique, que agilitze i que facilite les tasques, no? Com classifiquem els documents, no? Arriba un document i la intel·ligència diu, bueno, aquest, això és una factura, això sí. és una prestació de salut, venga, agafa-la i passa-la cap aquí i passa-la cap allà, no? Bueno, i per tant sí. És una qüestió que evidentment bueno, com a tot arreu,
sí, no,
arreu
que ha
entrat i que,
clar, vull dir,
i que hi hem de conviure.
Clar, això, el WhatsApp també és molt còmode perquè tenen també un canal de WhatsApp segur, és molt ràpid. Qui no en té de WhatsApp avui en dia? Gairebé tothom.
Jo crec que tothom, no? Jo vaig ser l'últim.
Va ser l'últim de tota la terra, ja m'ho penso.
Aquí, com sempre, la tecnologia el que ens ha de servir és com aprofitar la tecnologia per aproximar els serveis al client, no?
Tu pensa que jo fa 4 dies encara anava amb el telèfon de Bacalita, aquell negre.
Guarda'l per al museu.
Guarda'l
pel museu.
A vegades ja em veig de seguir continuant amb les velles tradicions.
I tant.
Doncs aquesta frase que m'han posat aquí, frase final, una bona assegurança no comença quan passa un sinistre, comença quan expliquem bé què necessitem protegir.
Exactament, que és una miqueta el resum d'això. S'ha de preguntar, hem d'explicar el que tenim, perquè llavors l'assegurança complirà el seu propòsit i s'ajustarà a la realitat i a la necessitat que té el client, no? Perquè a vegades quan es diu sempre de les assegurances, això, la lletra petita,
lletra, sí.
I aquestes coses, a vegades no és que sigui tan lletra petita, sinó que no s'ha parlat lo suficient abans, perquè si tu parles lo suficient abans, no hi ha lletra petita. Tu tens les coses clares i al client les coses clares també.
Escolta una cosa, amb això de la lletra petita, cony, foteu-la més gran, la lletra.
No, perquè amb ell li costa bastant.
Foteu-la més gran, la lletra, i s'acabarà de la lletra petita.
És un dir, això.
Bueno, ja ho sabies.
Totalment d'acord. Ara, com que ja enviem les polis digitalitzades, ara es pot fer la lletra gran i te la pots posar, veuran que vulguis.
Ai, Iago Galindo, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
Director,
per aquesta...
com li has dit?
Director general adjunt.
Exacte,
ni més ni menys.
Deus haver passat per molts càrrecs, tu, no?
Pues per tots els que podia.
Clar, amb tants anys.
Amb tants anys, exactament.
T'esperem ben aviat, i si no, tu vens amb el Toni, ja saps on som. Gràcies, Iago.
Tornarem a vindre, encantat.
Adéu.
Gràcies pel vostre temps.
Ara sí que s'entén. Assegur t'ha ofert el món de les assegurances. Parlem clar. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I ara anem de casament, gentilesa de Bodas de Cuento. No.
Anem de clàssics remix, De tant en tant ens agrada, doncs, recordar aquests clàssics, com el que escoltareu avui, de Zucchero, que es diu Baila, Sexy Thing, que és un remix d'un DJ que es diu Danny G.
Exacte. Doncs res, que acabeu de passar un molt bon dia i demà hi tornem. Adéu-siau.
Adéu. Adéu.